el Superior de Justícia de Catalunya després que la Fiscalia considerés que va cometre delicte de desobediència. L'acusació se sustenta en el fet que el president de la Generalitat no va retirar a temps les pancartes que reclamaven la llibertat dels presos independentistes a la façana de la seu governamental, com va indicar la Junta Electoral Central. Torra, a resposta al fiscal i a la defensa, ja ha afirmat que la Junta va actuar, segons les seves paraules, amb una clara intencionalitat política. Qui s'ha querellat contra dos membres de la Junta Electoral és també Junts per Catalunya, que considera que els integrants designats per PP i Ciutadans han actuat segons criteris ideològics per intentar impedir que Carles Puigdemont es presentés a les eleccions europees. Encara en plana política, el president del grup parlamentari d'Esquerra a la Cambra Catalana, Sergi Sabrià, ha ratificat aquest migdia el no del seu grup a Miquel Iceta com a senador de cara al debat plenari que es farà demà. D'aquesta manera, el candidat socialista s'allunya de ser senador i, per tant, també de presidir la Cambra Alta, i si Junts per Catalunya també s'hi oposa, no podrà optar al càrrec. Iceta ha qualificat d'aberració democràtica que els diputats del Parlament no facilitin la seva designació com a senador. Sabrià, per la seva banda, ha replicat dient que aberració democràtica és que hi hagi presos per les seves idees polítiques i persones que, des de fora, no poden presentar-se. La Fiscalia de Barcelona, mentrestant, vol processar per organització criminal la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Segons l'escrit, el Ministeri Públic afirma que existeixen indicis que els encausats van contribuir a celebrar el referèndum de l'1 d'octubre i que van actuar de forma permanent per aconseguir la secessió. I un apunt de ciència, perquè la comunitat científica ha alertat avui del ràpid desplaçament del nord magnètic. Segons la revista Nature, el desplaçament dels pols s'està produint amb una distància que va entre 50 i 60 quilòmetres cada any, xifra molt per sobre dels 6 quilòmetres anuals amb què es movia als anys 70. Una de les conseqüències d'aquest desplaçament és que haurem d'actualitzar més sovint els sistemes de navegació, com ara el GPS o els dels mòbils. I recordem que la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, al carrer Sant Pau número 2, acull demà a partir de 2:15 del matí la segona sessió del cicle de taules rodones sobre diàleg interreligiós, aquesta vegada sota el títol Escola i Espiritualitat. Hi intervindran diversos experts i també el secretari d'Igualtat, Migració i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui amb un tema relacionat amb el que amb un tema d'actualitat que avui ens ocupa. Abans, el pensament del dia. Avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
El Mirador de l'actualitat.
Bon dia. Ahir al migdia, a la Salle Campus Barcelona Universitat Ramon Llull, en un acte a l'aire lliure, acadèmic i festiu, amb alumnes, professors i autoritats, el cardenal Joan Josep Omella va beneir el nou monument a Sant Joan Baptista de la Salle, realitzat amb motiu del tercer centenari de la mort del fundador dels Germans de les Escoles Cristianes. És obra de l'escultor Joaquim Camps i presenta el sant dialogant afablement amb un jove que porta a les mans un ordinador. El germà Josep Canal, president del patronat de Funitec, va recordar que Sant Joan Baptista, que es passava nits pregant, no concebia escola sense comunitat. El director general, Josep Santos, va explicar que el fundador deia que l'educador havia de tenir la tendresa de la mare i la fermesa del pare. I el cardenal Omella va recordar la importància d'educar amb amor. El veritable mestre fa que ens sentim estimats. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics.
Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a les conseqüències que pot tenir per a l'economia mundial l'últim desencontre entre els Estats Units i la Xina en matèria comercial. Recordem que inicialment, la matinada de divendres passat, Washington va decidir apujar d'un 25% els seus aranzels després que no hi hagués acord per expirar un primer termini. Les negociacions, però, es van reprendre per mirar d'arribar a aquest pacte i evitar la temuda guerra comercial entre els dos gegants, els Estats Units i la Xina. Els Estats Units asseguren que estan preparats i la Xina també s'ha mostrat en aquesta línia, anunciant fins i tot també aranzels en resposta a la primera mesura dels Estats Units, mentre anuncia contramesures, precisament. Estan en joc, més que el prestigi dels líders Donald Trump i Xi Jinping, i dels dos països, sobretot la relació bilateral entre aquests dos gegants que pugnen pel lideratge econòmic mundial del segle XXI. Ens preguntem de quina manera aquesta pugna i l'hegemonia, com també el potencial de Pequín, poden afectar el món amb les seves desigualtats socials i dificultats econòmiques. Doncs aquesta pregunta sobre com ens afecta la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina és un dels elements que avui volem comentar. D'una banda, amb Jordi Cerdà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per haver vingut. També agraïm i saludem la presència d'Ivan González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I saludem, d'altra banda, també Josep Vila Velló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, senyor Vila Velló.
Hola, bona tarda.
Bé, què està passant amb aquesta manca d'acord i aquest inici, o el, no sé si els no entesos ho podem entendre així, és l'inici d'una guerra comercial el que s'està produint i una situació que ens pot afectar? Bé, jo miro per ordre, però és igual, eh? Qui vol començar? Bueno, senyor Sardà, vol començar vostè? És igual.
Sí, doncs començo jo mateix. Jo no penso que estiguem en cap mena d'inici d'una guerra comercial. El que estem és enmig d'unes negociacions i el que serien els aranzels s'està utilitzant com el que es podria denominar armes negociadores.
És com ensenyar les dents, diguéssim, no?
Bueno, sí, de pressió. Aviam qui dels dos està disposat a anar més enllà per defensar els seus interessos. De tota manera, penso que el desencontre que pot haver-hi als Estats Units no és tan econòmic, sinó de repartiment de les àrees globals del món d'influència, i mentre no s'arribi a un acord concret, doncs veurem tongades d'aquestes de pujades aranzelàries, que no té per què ser dolent. Uh-huh. A mi m'agradaria afegir això. Els aranzels, com tota la vida, poden ser bons o poden ser dolents, com els impostos. Si es fan servir la recaptació dels impostos per una redistribució a la població, pot ser bo. Doncs el mateix als aranzels.
Els aranzels, en altres paraules, són com quotes econòmiques per exportar productes als Estats Units, no? O sigui, perquè els Estats Units importin...
O gravar-los. Els pots gravar amb una càrrega econòmica que has de pagar a l'Estat. Uh-huh. També pot ser aquesta. Per tant, no sempre té per què ser dolent.
Uh-huh. Bé, ara hi entrarem, però diguin, senyor Iván González, per exemple.
A veure, jo també crec que no és una guerra comercial com a tal. Aquí té molt a veure no només el comerç, que també, bueno, sinó també els temes geoestratègics. De fet, l'FMI farà un mes escaig va dir que era realment una guerra geoestratègica i no una guerra econòmica ni comercial. Que, reitero, això no vol dir que no sigui també una part comercial molt important. I, de fet, tot va començar, jo crec, el 2016, i va començar amb una frase, i és la mítica frase que va dir el Donald Trump, que gràcies a la qual va expressar als Estats Units, que és l'American First. Uh-huh. Aquest American First, ell ja ho va dir. O sigui, aquest proteccionisme actual, i en aquest proteccionisme entren la pujada dels aranzels...
És l'eix del missatge electoral d'Obama,
sí, per correcte.
Entendre. Perdó, d'Obama, de Trump.
No, correcte. Però això vull dir que això ho hem de tenir present, i en aquest sentit concret, el Trump ho està fent bé. O sigui, no ens enganyem. El Trump va dir una cosa i l'està complint. Després, serà millor, serà pitjor, serà bona, serà dolenta. Però està dient una cosa i la complint. En aquest sentit concret parlo, eh? I també hem de tenir present una cosa. Pujada d'aranzels, sí. Pujada d'aranzels. Que també estic d'acord amb el Jordi quan dic no sempre han de ser dolents. Però partint de la base, i no sé si va ser la setmana passada o fa 10 dies, que sortien els números del 2018. Bueno, aquests d'ara encara no. El 2018, aquesta pujada fins al 25% dels aranzels suposava 250.000 milions de dòlars, vale, als Estats Units i 60.000 a Xina. O sigui, en aquest sentit, i si ens posem a comptar números estrictes, està guanyant als Estats Units. Uh-huh. Però aquí, reitero, jo aniria una mica més enllà dels números, una mica més enllà del comerç. Als Estats Units el que vol, o el que veu, és que Xina li està passant la mà per sobre en temes de patents industrials, en temes del tan parafrejat blockchain, en temes de la revolució digital 4.0. O sigui, tot això Xina...
És la gran potència econòmica comercial del món, ara mateix.
I això, als Estats Units li grinyola. I està dient, ostres, què faig? Uh-huh. Què va passar en la directora comercial de... m'ha anat el nom del cap, la telefònica que està...
Huawei.
Sí, gràcies, Jordi.
Gràcies.
Gràcies, Jordi.
Disculpi. Sí,
per què? Perquè realment... Perdó, Jordi, digues.
No. És que això del tema de Huawei és un tema...
Però vull dir que tot són peces que es van unir. No? Sí,
que això que dius tu és una llegenda de cobertura, el fet de que hi haguessin disputes econòmiques entre Xina i els Estats Units. El problema que tenen amb Huawei, veritablement els americans, és que és l'única companyia que no és hackejable pels sistemes d'informació dels Estats Units. Llavors, clar, si...
Està passant la mà per la cara, com dir-ho vulgarment, i disculpeu l'expressió, que és el que jo deia. O sigui, els està guanyant en temes de revolució digital 4.0 amb el 5G. Ara mateix, qui té més patents al mercat? Xina. Uh-huh. I això als Estats Units també li fa mal. I també, per això dic que més que una guerra comercial, que ho és, també hi ha una guerra geoestratègica enmig.
Jo vull afegir una
cosa... Sí, endavant, abans de donar la veu al senyor Vilavalló.
Del tema geoestratègic, que abans estaves esmentant les xifres, el dèficit comercial que té els Estats Units amb la Xina el 2017, a tancament de 2017, era de 375.000 milions de dòlars. Dèficit. És una veritable animalada. O sigui, no hi ha país al món que ho pugui aguantar. Ho aguanten els Estats Units perquè tenen el patró dòlar i això els permet de sobreviure.
Una de les exigències, perdó, que va posar Trump a la reunió que va fer amb el president xinès va ser que volia, o sigui, és aquesta expressió també molt americana del porque yo lo valgo, una correcció dràstica del seu dèficit comercial.
Que ho ha aconseguit, perquè el primer trimestre hi ha baixat un 14% el dèficit comercial. Hi ha un altre drama aquí, i és que tots tenim analment el producte interior brut, que si els Estats Units és la primera nació del món en producte interior brut, en PIB, la Xina és el segon, que si els agafarà el 2022, el 2023... La realitat és que a PPP, paritat del poder adquisitiu, el producte interior brut en paritat del poder adquisitiu, que és el real, descomptat de la inflació i dels intercanvis monetaris, de les divises, la Xina ja fa 3 anys que és la primera del món. I el senyor Donald Trump és el primer president dels Estats Units després de 100 anys que es troba amb inferioritat de possibilitats negociadores amb els xinesos.
Doncs Déu-n'hi-do. Senyor Vilavalló, vostè com veu?
Jo, a veure, primer de tot, tinc que dir que estic sorprès.
Primer ha escoltat molt,
Sí, sí, de tot el que he escoltat i de l'anàlisi que han fet aquests joves. Jo, com tu has dit, jo sóc un sènior fundador i, per tant, sí, un sènior dels sèniors.
Però segur que...
La llei és jubilat.
Fa 30 anys també es parlava de la Xina i potser la seva visió pot ser interessant comparant, no?, com era la Xina fa uns anys i com és ara.
Bueno, a veure, aquí tindríem que separar dues coses. Evidentment, això no és només una guerra comercial, que també, sinó que no és una guerra de poder econòmic. Això ho han dit ells claríssimament, i en aquests moments és una guerra de poder econòmic. La Xina és una potència mundial emergent que, com ha dit l'Òscar...
Jordi.
Ha superat ja els Estats Units amb un PIB d'aquest comparat amb poder adquisitiu. Aviat el superarà amb l'altre. Aviat el superarà també amb el PIB. I així pot passar també amb la Índia, perquè també diuen que és un país que properament ho farà. La Índia és menys perillós, perquè no és un país que no en tenim massa en compte, però bueno, ja veurem el que passarà. Però de moment la Xina, a més, de superar i de tindre una potència, vol marcar. Vol marcar terreny, i vol marcar poder, i vol marcar zona d'influència. I aquí és on hi ha la part més perillosa, potser política i geoestratègicament, marcar les zones de poder, les zones geogràfiques, no? De la mateixa manera que quan Hoover va dir que Amèrica és per als americans, comptant des de l'Antàrtida fins a Alaska, la Xina també està dient en aquest moment que
Àsia pels asiàtics.
L'Àsia, el sud-est de l'Àsia, és dels asiàtics. I, per tant, vull dir, aquí hi ha molts problemes amb Vietnam, Filipines, etc. Tot això es barreja, eh? Ara estic barrejant una mica, però és que tot està barrejat. Tot està barrejat.
Tot té connexió,
aleshores,
amb això.
El tema dels arancells i de frenar el comerç, això està molt clar que perjudica pràcticament a tothom. O sigui, està ben vist que quan hi ha hagut unes negociacions col·lectives, no individuals, entre països, a través doncs, de l'Organització Internacional del Comerç, l'OEA, i tot això, s'ha adquirit els augments de PIB i de benestar més alts de tota la història. O sigui, aquí ens tindrien que remuntar una mica aquella, de Bretton Woods i tot això. Però, bueno, això sí que és antic, com jo mateix.
No, però també té una influència,
són antecedents. Té una història, però passa que jo sense no l'he seguit molt. Llavors, el que té aquí, jo penso que tenim que veure una mica la personalitat dels dos líders aquests. Uh-huh. El senyor Trump està acostumat en els seus negocis particulars, perquè sembla que ha acabat un munt de vegades i ningú se n'ha enterat, d'arreglar les coses abans de plets. O sigui, quan té un problema, posa un plet contra la persona que té un problema. que li crea el problema. I
Espanya... Molt americà, tots els
sí.
Molt americà.
És un país de disputes jurídiques, sí, judicials.
Es veu que també deu ser molt català, perquè hi ha una cosa que en diuen el pleit català, algú així, que és, a qui et posen pleit, posa-li tu un amb ell. I això també, a més, ha estat el nom de pleit català. Bueno, ell ho ha fet sempre així, i es pensa, potser, que a nivell internacional és el mateix. I diu, anem a muntar un problema i sempre ens sortirem guanyant. Per tant, resumeixo i deixo el paraula.
Això Trump, però també el president el xinès és un dictador, és xino, al cap i a la fi.
Sí, és un dictador, però xino-xino. I els xinos tenen paciència infinita. Sí. Els xinos tenen paciència infinita.
No hi ha dubte.
I ell no té. I ell no té, perquè arribar on ha arribat no li ha sigut fàcil. Sense I no dubte. Ho ha fet a base de cops d'estat ni tot això, sinó que ho ha fet d'una manera... Pues, a base de gota malaia o del bota, de la bota, el que sigui, no? Mm. Aleshores, les personalitats són molt diferents. Són molt diferents. Un és una persona que sempre va a l'atac, que sempre es pensa que guanyarà, i l'altre és una persona que és més aviat com aquests que pensa que ell, davant del vent, es doblegarà, però quan el vent calmi, tornarà a aixecar-se.
La gran paradoxa de la Xina, segons diuen molts entesos, és que és un país que està posant en pràctica una economia de mercat com mai, però sense llibertats polítiques. Però és un gegant amb influència al món, clar.
Bueno, a mi m'agradaria dir, jo no és que el conegui molt, però de la vegada que vaig fer-ne una visita comercial a la Xina, me'n vaig adonar que realment és un país que o té un govern central molt fort, o rebentaria per 25.000 cantons, perquè, mai millor dit, té, no sé si són 30 idiomes oficials, 40 ètnies disperses que no tenen res a veure entre ells. Realment la Xina necessita un govern fort. Jo dubto de si un govern democràtic republicà pogués durar gaire la seva unitat nacional. A part, ells necessiten aquesta opacitat d'un govern fort perquè... han tingut males experiències amb les potències occidentals, europees i americanes.
De tota manera, això no pot justificar, senyor Sardà, que la Xina violi els drets humans, sigui líder en aplicació de la pena de mort...
Bueno, és que això dels drets
humans...
I no
tingui democràcia, vaja.
Jo no és que ho defensi, ho intento fer una anàlisi molt fred amb aquest aspecte, però el tema dels drets humans és occidental. Sí, un xinès, no, és que això dels drets humans no forma part de la seva cultura.
Però se suposa que podrien avançar una mica, no? Encara que sigui el seu estil, no?
Tant de bo, però la Xina no els ha signat. La Índia, tinc veritables dubtes si tampoc els entén. És una qüestió cultural que des d'aquí ens pensem que els drets humans són algo universal, perquè com que la ONU ho ha adoptat als Estats Units, tothom ho compra. I no és així, eh?
És més complex del que sembla.
És molt més complexa. I dit això... La Xina té molt mala experiència amb els governs occidentals, perquè ja la van intentar esquinçar diverses vegades al segle XIX. I l'única manera que ha tingut de sobreviure sempre ha sigut amb governs ultraforts, amb una base...
paternalista, diguéssim, totalitària, per entendre'ns.
I també m'agradaria dir una cosa del líder, del president xinès, de la seva personalitat. Realment és un senyor que ho ha passat molt malament. Va estar tancat, el seu pare també va estar tancat, era un camperol pobre... però és crec que és el que porta més anys al poder i el que ha concentrat més en les seves mans les estructures tecnocràtiques de Xina. Realment ha de ser una persona molt, molt, molt intel·ligent.
Doncs
a més, són dues personalitats. Un és un histriònic, és el Donald Trump, que això ho sabem tots, és un actor. Molt més que no pas en Reagan. I l'altre és una persona tancada en si mateixa que no saps ben bé mai què pensa.
Bé, doncs són dos mons... que d'alguna manera tenen una gran influència en la resta del planeta. I això és el que ens ocupa avui.
Home, penseu que si hi baixem una mica el tema més empresarial, quantes empreses tenen la manufactura a la Xina i països colindants? Vull dir, no sé...
Empreses d'aquí, parlem. Sí.
No, empreses de tot el món, o sigui, empreses inclús americanes. Apple fabrica els iPhones a la Xina, o sigui, no els fabrica als Estats Units. Si realment hi ha aquesta pujada dels arancels, al final, evidentment, tot és matitzable, però acabarà afectant a Apple, o si no l'afecta ja. Uh-huh. I això també, en el Donald Trump, ho té molt, molt present.
I aquesta crisi o aquest inici de guerra comercial, o diguem-li com vulguem, de quina manera ens pot afectar? Sobretot si no hi ha un acord i si això continua en una mena de divorci amb el qual cadascú defensa els seus interessos, en el cas dels Estats Units i la Xina.
Estem en un món globalitzat. Això hem de tenir clar d'entrada. Estem en un món globalitzat. O sigui, i el Donald Trump el que està fent és un proteccionisme exacerbat. I això, reitero, pot ser bo, no ho tinc tan clar, però bueno, diguem-ne que pot ser bo pels propis americans o estadounidens, però no per la resta del món. I, de fet, pels Estats Units, reitero, tampoc ho tinc tan clar, perquè abans parlaven del PIB, abans parlaven que és la segona potència, la primera, més indiferent. El rati de deute sobre el PIB dels Estats Units és de 20 bilions, amb B. Sí, de 20 bilions. O sigui, vull dir, això no l'aguanta...
De bueno,
l'aguanta Estats Units. De dòlars, sí, perdó.
A més,
20
a més
bilions
de dòlars.
Sí, sí, correcte, correcte. Això no l'aguanta... Bueno, l'aguanta Estats Units perquè és Estats Units. Però veurem fins quan.
I perquè el dòlar.
I perquè el dòlar, correcte.
I tothom ha de comprar... ells tiren la impressora, comencen a imprimir bitllets i tot el planeta ha de comprar-los. Perquè les transaccions comercials internacionals, ho sabrà molt bé el senyor Vila, s'han de fer amb dòlars. Les inversions es fan amb dòlars. Tot es fa amb dòlars.
Una qüestió que ha encarit el finançament internacional, i això repercuteix a tothom, és justament que la Reserva Federal, a expenses del Trump, ha pujat el tipus d'interès. I aquesta pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal fa que el finançament internacional s'encareixi. I això afecta als Estats Units, afecta a Espanya, afecta a França i afecta a la Xina, també. Vull dir que això també és un punt a tenir present. Però jo reitero, acabarà la guerra comercial, si és que algun cop ha començat, quan el tema geoestratègic es solucioni.
Ara entrarem en algunes qüestions geoestratègiques que també són importants i que segurament tenen alguna connexió amb aquesta mena de desencontre comercial, diguem-ho així. 4 minuts i seran 7:15. Ens acompanyen avui en el Mirador de l'Actualitat l'economista Josep Vilavelló, el també economista i màster en Economia Social Ivan González i l'historiador Jordi Sardà. Tenim una pregunta, com cada dia, a radioestel.cat. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Quina és?
Doncs mira, la pregunta que plantegem avui als nostres oients és la següent. Et preocupa una guerra comercial entre els Estats Units i la Xina? La primera de les possibles respostes és sí, molt, ens afectarà de manera important si no s'acaba aviat. La segona de les opcions que plantegem als nostres oients és que sí, però relativament hi ha maneres de compensar-la. I la tercera de les opcions és que no, perquè els problemes de fons que té el món són altres.
Doncs gràcies, amics oients. Animeu-vos a votar, teniu temps fins demà al matí, però si voteu ara, després podrem donar una perspectiva de resultats amb més vots, que sempre és més interessant. Quins problemes geoestratègics ara poden tenir a veure més amb aquest desencontre comercial entre Estats Units i Xina?
Jo penso que tot parteix de que s'està intentant trencar el corset de Bretton Woods. Que ha funcionat fins on ha funcionat, i per mi la madre del cordero és això. Estan intentant trencar Bretton Woods, la globalització, no revertir-la, però sí regionalitzar econòmicament el món. I què passa? Doncs que les potències del planeta s'estan dividint el pastís.
Sí, a què es refereix, perdoni, per explicar-ho una mica més, això de Bretton Woods?
Bueno, Bretton Woods no és res més que trencar els acords de que hi ha uns béns tangibles sobre els quals se sustentarà tot el creixement de l'economia, per un cantó, i per l'altre també està basat una miqueta en el tema de la llei Glass-Steagall, que el que fa és dividir la banca d'inversió de la banca de casino, que dic jo.
Per tant, és la base de la globalització mundial a nivell econòmic.
Sí, la base de la globalització mundial a nivell econòmic s'està trencant, jo crec que s'ha arribat fins on s'ha arribat, i hi ha una guerra entre els industrialistes o els identitaris i els neoliberals. Tot això ha afegit de que els Estats Units ja no són l'única potència emergent del món, ja ho són, la nació la qual es pot plantar davant de qualsevol lloc i tractar els problemes com si fossin claus, i ara es troba que ha de dividir el planeta. Les economies s'estan regionalitzant. El que abans ha dit el senyor Vilavelló de la Índia, és cert, jo crec que és la quarta potència del món en producte interior brut a paritat del poder adquisitiu. Té problemes perquè té, no sé si són 400 idiomes i 100 idiomes oficials, i clar, això fa pues, que no es ven bé com la Xina.
I mal repartiment de les riqueses, també sabem, a l'Índia, clar, molta desigualtat.
Sí, per suposat. Sí. Doncs això estava comentant, sí. El tema de la regionalització.
Aquesta és la clau, i després interessos, aquesta tensió d'aquests dies d'Estats Units amb l'Iran, segur que no va tan deslligada com ens podem pensar.
Jo penso que això del tema de l'Iran, el que hi ha també és una voluntat de fer pujar el preu del petroli, uh-huh. que pot beneficiar tant els iranians, que són els 600 productors del món, com els Estats Units, que són el primer productor del món.
Per tant,
I perjudicar Venezuela.
Perjudicar Venezuela, per exemple, que és també un gran productor, però sense retorn, ara mateix.
I sense el recolzament actual dels Estats Units, com feia, volia.
Bé, ha explicat aquestes causes el senyor Jordi Sardà. Voldrien afegir alguna cosa, senyor González, senyor Vilavelló? Bé, en tot cas, tot és un cúmul de complexitats.
Aquest tema de la regionalització jo estic totalment d'acord, i l'he apuntat, i que és cert. Jo diria que també hi ha una lluita important sobre el domini del punt 4, del punt 5...
Del coneixement.
I del coneixement. Tot el que és del coneixement.
Els avenços tecnològics...
Àsia imitava, si se'n recordeu. Vosaltres no se'n recordeu, però... perquè sou molt més joves que jo, sí. Però els japonesos ens imitaven, eren els japonesos. Després els japonesos van començar a ser ja creatius, i llavors eren els xinesos els que ens imitaven. En aquests moments ja no ens imiten, ja resulta que estan traient coses més importants, i, a més, en el sentit de que s'ha arribat amb una pèrdua de la intimitat. O sigui, la introducció dintre de les vides de la persona, per vendre'ls i més, o per saber el que fan, o el que voten, o el que pensen, o que s'enganyen a la seva senyora, per donar un exemple tonto, bueno, potser no és tan tonto això d'enganyar la senyora, això és molt perillós. I és molt perillós no perquè ara ho facin els xinesos, sinó perquè abans ho estaven fent els de San Francisco. Ja ho feien.
Sí, sí.
Els xinesos ho han portat a un punt que sembla la perfecció del nacionalsocialisme. O sigui, el fet de que una persona, cada persona té un carnet associat digital, tu travesses el carrer que està en vermell i perds punts. I això després t'afecta en que puguis comprar-te un bitllet de tren. O sigui, és la dictadura no perfecta, malèfica, perfecta i portada a l'extrem.
En tot cas, també tenim...
Això és el que jo deia, que a més també existeix aquesta lluita.
A l'altra cara de la moneda tenim també l'enduriment de moltes lleis de protecció de dades, etcètera. D'això podríem parlar, no?
Sí, però que funcionen com funcionen, també s'ha de dir.
Segurament no estan tenint prou capacitat com per derrotar aquesta capacitat de saber tots de la vida dels altres. Correcte. Senyors, hem de fer la pausa habitual a aquesta hora. Passen 2:45, ens acompanyen els economistes Josep Vilavelló i Ivan González i l'historiador Jordi Sardà, avui parlant dels desencontres comercials d'aquests dies entre els Estats Units i la Xina. Després de la publicitat arribarà la notícia curiosa que avui ens porta per primera vegada el Sergi Mariner i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Cort Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
el mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui d'avui. Us recordem que tenim a radioestel.cat la pregunta: us preocupa una guerra comercial entre els Estats Units i la Xina? Teniu tres possibles respostes. Les veureu si entreu a radioestel.cat. Animeu-vos a votar. Teniu encara 6 o 7 minuts. Sergi, quina notícia curiosa ens portes avui sobre aquest tema, en relació amb aquest tema, a més a més?
Doncs sí, perquè en els últims dies tots hem sentit moltes notícies sobre la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, però avui anem a aprofundir més en tot això. Un català pot pensar en què, que està molt bé això de la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, però té alguna conseqüència per les butxaques dels europeus? Abans de res, destacar que aquests dos països estan immersos en la guerra comercial d'arancels, que podria comportar unes despeses d'en alguns casos fins a 60.000 milions de dòlars. Us heu preguntat quants iPhones es podrien comprar amb 60.000 milions de dòlars? Se n'en podrien comprar vora dels 73 milions. O, si us voleu, per exemple, comprar un cotxe, se n'en podrien comprar aproximadament uns 3 milions. Se'n podrien comprar també doncs altres tipus de productes, o, per exemple, el cas del PIB de Croàcia és de 60.000 milions d'euros. Per tant, aquesta guerra comercial podria estar immersa en tot el que és un país. Uh-huh. Però anem al quid de la qüestió. Com ens afecta als europeus que dos gegants de l'economia mundial puguin disputar-se una guerra comercial en exportacions? El fet de que aquests estats s'imposin arancels podrien produir un augment del preu final en alguns dels productes, sobretot si Europa també imposa arancels en aquests dos països, pel que a partir de llavors els telèfons fabricats a la Xina, per exemple, serien més cars, les camises pujarien de preu i, per descomptat, qualsevol altre producte que sigui d'importació. Una mica en la línia del que dèiem a la tertúlia, els experts creuen que aquesta guerra comercial podria frenar el creixement de l'economia americana en un 0,75% aquest any. Un problema per a nosaltres perquè, com ja vam comprovar l'any 2008, si l'economia dels Estats Units es frena, l'europea automàticament també se sol detenir. Per tant, encara que la Xina i els Estats Units siguin països que queden molt lluny, a nosaltres com a europeus, d'alguna manera o altra, sí que ens pot afectar.
Gràcies, Sergi. Tots tenim en el cap la famosa crisi de les subprimes, no? El que va donar inici l'any 2007,
final
a la crisi, a l'última crisi, que ha estat realment dura, sobretot perquè ha estat una crisi de sistema, sobre la qual costa molt refer-se. Però bé, avui potser no parlem de la crisi, sinó d'aquestes problemàtiques. Ara deia micròfon tancat, abans de la represa del programa, el senyor Jordi Cerdà, que bé, els arancels són bilaterals, no? Estats Units, la Xina, amb Europa no passarà això, per tant, no necessàriament ens ha d'afectar, però, per exemple, sí que pot afectar algunes exportacions.
En Europa no passarà això, matitxo, eh? O sigui, el Donald Trump ja fa poc està dient que vol regularitzar el dèficit comercial en Europa. I una de les maneres de fer-lo és... Bueno, una de les mil maneres de fer-lo és a base d'arancels, també.
I quan parla d'Europa, jo penso que està parlant d'Alemanya. Sí. I del dèficit que té. De fet, si us hi fixeu, del Dieselgate. Quina casualitat! El mateix any que es diu que Alemanya és el primer productor de vehicles del planeta, esclata el Dieselgate.
Això fa uns 3 o 4 anys que va esclatar aquella crisi per descobriment de substàncies.
Exacte, que estaven trucats. Aquelles casualitats que dius, ostres, doncs ja està, ja no és la primera.
Hi ha una mica de joc brut en tot plegat? Parlem de tot plegat, em refereixo a tot plegat, no només amb això.
Bueno, doncs com tot a la vida. Si en una gran empresa ja pot haver-hi joc brut de cops de colze, doncs imaginem-nos en el taulell del poder mundial, evidentment. No cops de colze, punyalades, traperes.
I no podríem millorar una mica en ètica, ja que hem reivindicat la vigència de la Declaració Universal dels Drets Humans, per exemple?
Estem parlant del president de la Xina i del president dels Estats Units.
Són els més poderosos del món, actualment.
No, però jo ho deia perquè barrejar la paraula ètica menys dos és complicat.
A nivell personal, diu vostè, sí, i a nivell polític.
Òbviament.
I a part, parlar d'ètica, els dos països, que entre els dos crec que tenen 4 milions de soldats, 400, que són 400 caps nuclears actius, home, no sé si poden tenir... Si tinguessin la més mínima d'ètica...
Que apliquen la pena de mort. Als Estats Units menys, afortunadament, però la Xina molt, més del que se sap.
I la Xina se'n parla poc, però el tema de la pena de mort és un negoci per ells. Exporten òrgans. Uh-huh. Són els primers exportadors del món d'òrgans, ulls, de fetges, dels presos que executen.
Avui mateix és el Dia Internacional de la Família, ho recordem, jornada decretada per l'ONU fa uns anys, i la Xina tenia fins fa poc aquesta política del fill únic, és a dir, obligaven les parelles a tenir només un fill. Una cosa que aquí ens sona com...
Si em permeteu fer una miqueta d'història d'això. Tot això va començar amb Mao Zedong, que era al revés, que va dir... Una boca que alimentar son también un par de brazos para producir. I què passava? Que es va produir l'explosió demogràfica. Aquí hi havia algo amagat, que és que ell que deia, nosaltres no tenim armes nuclears, i si el meu país, la Xina, ha de sobreviure a un atac nuclear, necessita tenir prous habitants com per després tornar-s'hi. Després, persones amb una miqueta més de seny se'n van adonar que el que no podia ser és que passessin de 400, de 600 a 1.200 milions d'habitants, i es va implantar aquesta política del
per fillon. Frenar el creixement. Ara són 1.200 milions, més o menys.
1.357.
O sigui que continua creixent. S'ha frenat, s'ha sostingut el
creixement. Sí, abans creixia 40 milions l'any, i ara em sembla que són a 13.